Continguts en xarxa.
Amics, això és Cinema a la Xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquesta música amb què hem obert el programa era la banda sonora de la pel·lícula El cuiner, el lladre, la seva dona i el seu amant, del 1989, de Peter Greenaway, protagonitzada per Richard Boringer, Michael Gambon, Helen Mirren i Tim Roth. Es tracta d'una banda sonora composta per Michael Nyman, que és un compositor anglès que trobarem associat a la filmografia de Peter Greenaway i que serà el protagonista del nostre Cinema a la Xarxa d'avui. Nyman és un compositor magnífic i els oients que no el tinguin present aquí podran comprovar el seu talent. Algunes de les seves bandes sonores són precisament les que va fer per a pel·lícules del seu amic Peter Greenaway, però també en té moltes interessants amb altres directors. N'hi ha una, de preciosa, per exemple, que és la que va fer el 1993 per a la pel·lícula El piano, de Gene Campion. La pel·lícula va ser un èxit espectacular i la banda sonora es va vendre molt. Amb El piano va passar que la directora va saber connectar perfectament amb la seva època, des d'un punt de vista social, per dir coses sense embuts a un públic molt més ampli que el que veu habitualment cinema d'autor. Vull dir que El piano va connectar també amb el públic més comercial i amb les dones en particular, especialment amb les dones, perquè s'hi van sentir reflectides. És la història d'una dona muda, des dels 6 anys, que té un pare que la casa a la força amb un pagès amb qui ella no tindrà una bona relació. L'únic que la dona té és un piano que utilitza com a substitut de la seva veu. No pot parlar amb la boca, però ho fa amb la música a través dels dits. Aquesta és la banda sonora del piano. la banda sonora que Michael Nyman va compondre per al piano, una pel·lícula esplèndida de Jane Campion, protagonitzada per Harvey Keitel i Holly Hunter, una actriu malauradament poc coneguda i que tanmateix té un talent extraordinari, tant per al drama, com és el cas, com per a la comèdia. Jo vaig conèixer personalment Michael Nyman l'any 2002, vaig tenir ocasió d'entrevistar-lo per a TV3 i, com és lògic, vam enraonar molt sobre diverses composicions seves. No de totes, és clar, però sí de moltes. Una en concret va ser sobre la banda sonora del film de Peter Greenaway, El contracte del dibuixant, que és esplèndida. Sobre aquesta banda sonora, Michael Nyman em va dir el següent. La composició de la banda sonora del contracte del dibuixant se'm va fer molt interessant perquè vaig aconseguir establir un diàleg amb la música de Henry Purcell, que connectava dos moments històrics separats per més de 300 anys. Es pot dir que hi vaig tenir una mena de conversa. En certa manera, Purcell em va donar el text, i jo vaig aportar-hi un nou context. Per a mi, com a exhistoriador de la música, o si més no, com a persona molt interessada en la música barroca, va ser tot un plaer descobrir-me a mi mateix a través de Purcell i descobrir una nova manera de considerar Purcell a través del meu rerefons minimalista i del meu interès per John Cage. Doncs bé, aquesta és, per tant, la música que Michael Nyman va escriure per al contracte del dibuixant. La música del film El contracte del dibuixant, un film del 1982 que va tenir un èxit enorme arreu del món, també a Catalunya. Era una pel·lícula molt barroca i Peter Greenaway va demanar a Michael Nyman que s'inspirés en temes de Henry Purcell, ja que és el compositor més important d'aquella època, estem parlant del segle XVII, per bé que va morir molt jove, Purcell. Va morir als 36 anys, sembla que de tuberculosi, no està clar, però sembla que de tuberculosi. I el cert és que la influència de Purcell es nota molt al llarg de la banda sonora. Aquí la història, situada a les acaballes del segle XVII, girava entorn d'un dibuixant que visita la casa d'un home ric i poderós i que, arran d'això, és contractat per la dona de l'anfitrió perquè faci una col·lecció de 12 dibuixos dels diferents racons dels grans i luxosos jardins de la mansió. El contracte, però, té diverses clàusules. I una d'aquestes clàusules diu que cada dia el dibuixant i la senyora han de mantenir un contacte íntim. El problema és que el dibuixant és tan detallista, fila tan prim, quan treballa, que els seus dibuixos van deixant pistes d'una conspiració de la qual ell no en sap res, no en té ni la més remota idea. Bé, ja veiem que, a més de la intriga sexual, també és aquesta pel·lícula una mena de thriller. En el cinema de Peter Greenaway, i especialment en aquesta pel·lícula, el sexe sempre hi és molt present i aquesta és una qüestió que el músic també ha de tenir en compte a l'hora de compondre la banda sonora per transmetre l'atmosfera ambiental del film i la personalitat íntima dels personatges. Michael Nyman ho va aconseguir plenament en aquest film. Això ho va aconseguir. Una altra banda sonora seva, per exemple, és la del marit de la perruquera del 1990, de Patrice Leconte. amb Jean Rochefort i Anna Galiena. Aquesta pel·lícula és sobre la història d'un home profundament enamorat de la seva dona, tant sexualment com espiritualment, i amb una comunió extraordinària entre tots dos. Tots dos. Aquí, és clar, també hi ha sexe, però aquí és una sensualitat menys directa que la del contracte del dibuixant. És una sensualitat, diguem-ne, més lírica i suau i al mateix temps molt eròtica. Nosaltres tancarem aquest cinema a la xarxa que ha tingut avui Oriol Coromina a les vies de so, escoltant precisament el tema principal que Michael Nyman va compondre per aquesta pel·lícula encantadora, El marit de la perruquera.
En xarxa.